Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Les metròpolis com Barcelona són molt exposades als efectes del canvi climàtic. L'arquitecta Sara Mas deia fa poc que la ciutat, que ha estat històricament un espai de refugi, esdevé ara un espai de risc. En aquest episodi, Mas ens explica què hi pot fer l'urbanisme per preparar la ciutat davant del risc climàtic i quins canvis de planejament necessita la nostra manera de pensar la ciutat. Sara Mas, tot seguit, a Santa Eulàlia. Sara Mas, benvinguda a Santa Eulàlia.
Bon dia, moltes gràcies.
Escolta, comencem pel començament. Com veus la ciutat de Barcelona?
La ciutat de Barcelona la veig una mica, com ho diria jo? La ciutat de Barcelona cada vegada depèn més del que passa fora de Barcelona, no? Mm. Veig que les seves polítiques es preocupen per la gent de Barcelona, i això és, no?, imprescindible, però la governança de la ciutat, no?, resoldre els problemes de Barcelona, moltes vegades necessita mirar molt més enllà de Barcelona, no? I jo crec que el context polític, administratiu, de governança que tenim, no ajuda a que alguns dels problemes que té la ciutat, no?, i dels quals crec que es beneficia la ciutat, es puguin resoldre.
Això és interessant. És a dir, que els problemes són a escala metropolitana, una cosa que comentem sovint aquí.
Més que metropolitana,
o més que metropolitana, no? Però l'arquitectura administrativa, institucional, competencial, no s'adequa a la mida dels treballs de la ciutat.
Clar, segurament si pensem que la regió metropolitana, no?, té un 42% de la població amb un 2% del territori de Catalunya, no?, i segurament el tema més substancial, parlem de mobilitat o parlem d'activitat econòmica, no?, volem resoldre problemes des d'un context i una administració en un territori molt més petit que no té la resposta a moltes de les solucions que podrien donar resposta. No? Mm. I jo crec que aquest és un dels grans problemes o un dels grans reptes que té la ciutat, no?, que intenta resoldre problemes urbans, no?, que es generen des d'una mirada, no?, molt més enllà de la regió, jo crec.
I veus solució lògica?
Bueno, jo crec que és un problema de governança, no?
Però, per tant, solució lògica ho dic en el sentit de una àrea metropolitana com a institució que tingui més poder executiu o més poder competencial, o que em diguessis, no ho sé, doncs recuperar del calaix la llei de vegueries i trobar la manera d'escapar del constitucional, o el que, no ho sé, alguna qüestió... Hi ha algun recorregut que et sembli més o menys obvi?
Home, hi ha recorreguts que s'estan fent ja, i jo crec que són molt positius, no? El Pla Director Urbanístic Metropolità intenta donar resposta, no?, a algun d'aquests problemes, però és que hi ha problemes que van més enllà de l'àrea metropolitana, no?, la regió, no? És que la mobilitat és clau. Jo crec que és un dels grans problemes, especialment en el tema que volem parlar avui, no? Mm-hmm.
Molt bé, doncs entrem en el tema que volem parlar avui, que és com planificar urbanísticament el risc climàtic, que ara ens explicaràs què vol dir, però abans has escrit un article a Barcelona Metròpolis que comença dient que la transformació descontrolada dels territoris ha modificat tot el sistema ambiental, i m'agradaria que ho expliquessis una mica a fons, això, perquè pels oients més o menys experts, que em consta que en tenim molts, doncs segur que resulta evident, i de fet n'hem parlat alguna vegada aquí en aquest podcast, però per gent no experta com jo, sí que m'interessa entendre com ha passat això. Què vol dir que les polítiques de transformació descontrolada han tingut efectes tan severs en la qüestió ambiental?
A veure, la transformació del territori que s'ha anat produint, diguem, des de la industrialització, no?, des de la revolució industrial, ens hem preocupat s'ha produït, no?, un procés de concentració, no?, de la població a les ciutats, no? I aquests requeriments que té la ciutat han produït uns processos de transformació que no només s'han produït a la ciutat, no?, en el que s'han transformat sense cap tipus de mirament, jo diria, no?, molts espais, molts recursos, no?, i hem fet servir uns sistemes, no?, agrícoles amb uns fertilitzants, no?, una explotació dels aqüífers, una transformació de sòls que eren potser els més aptes, no?, en el que s'han anat destruint connectors ambientals, s'han anat destruint fauna, flora, sense cap tipus de mirament. No? Hem transformat, donant resposta immediata a aquelles necessitats que teníem.
Al marge de la natura, diguem-ne.
Al marge de la natura, sobre natura, jo diria, i al marge de molts altres aspectes, no? No només naturals. Amb la qual cosa, l'equilibri, no?, d'aquells territoris que estaven ben repartits, equilibrats, on la mobilitat, els recursos eren de proximitat, tot això s'ha anat perdent. I llavors, ara, molts d'aquests recursos ja no els podem recuperar, és que ja no hi són, no? Hem anat tirant diòxid de carboni a l'atmosfera sense mirament, hem fertilitzat els camps d'una manera inadequada, no? Hem salinitzat o hem permès que es destruïssin molts ecosistemes que ja no són recuperables, no? I hem arribat a un límit on realment ja no podem tornar enrere, però és que el tema és que tampoc podem anar endavant en el sentit, no podem seguir de la mateixa manera, no?
Fins a quin punt diries que la mena d'urbanització que practiquem avui en altres parts del món, potser sí, a Europa, en el conjunt d'Occident, diries que aquesta manera tan salvatge o sobrenatura que deies tu de construir, de transformar el territori, continua molt vigent o l'hem anat superant?
A veure, jo crec que hi ha hagut una evolució, no? És veritat que als anys 70 hi comença a haver una consciència, jo diria, política, no? Que és, primer hi ha una... Normalment l'evolució sempre és igual, no? Hi ha una consciència acadèmica sobre alguns temes i comença a haver una consciència política, no? Sobre els temes ambientals, com a mínim, no? A partir dels anys 70, 80, als 90 realment hi ha aquest primer moment en el que el tema ambiental es posa sobre la taula des del punt de vista global, jo crec, no? A Rio, i hi ha totes les agendes 21, i a partir d'aquell moment ens preocupem de que la transformació del territori sigui, jo diria, controlada, no? Hi ha els aspectes ambientals que s'han de conservar, no? I hi ha uns impactes que s'han d'evitar o s'han de compensar, no? Però aquesta mirada ja no és suficient. Ja no es tracta d'evitar alguns impactes i compensar-los. És que es tracta de treballar d'una altra manera, no? Mm-hmm. Ja no es tracta de no fer alguna cosa, sinó de fer-la diferent o no fer-la directament. Mm-hmm. Jo crec que aquest és un dels grans canvis en els que estem ara, però encara no s'ha arribat.
I
encara estem a la mirada dels 90, i jo crec que ara som conscients, no?, d'aquesta necessitat de treballar d'una altra manera, però encara jo crec que no s'està fent.
I què ha fallat? Què falla ara per no haver-nos adaptat encara a tot això?
Bueno, perquè ara estem demanant no fer moltes coses, no?, o fer-les d'una manera que no s'ha fet mai, i llavors tampoc les regles de joc són tan clares com abans, no? Abans sabies que no podies fer algunes coses, però és que ara hem de fer-ho d'una nova manera, yeah. I no tenim la manera, no? O no hi ha aquest coneixement, no? Encara no s'ha creat aquest coneixement. Jo diria, no saps que ho has de fer d'aquella manera, sinó que saps que ho has de fer diferent, i el diferent implica coneixement, no? O provar, perquè el com ho hem de fer no ho sabem exactament, perquè, no? Hi haurà una pujada al nivell del mar. Potser això sí que ho podem preveure, no? Però plourà més o no plourà més, o aquestes coses són més difícils de preveure.
I diguem-ne, no és només una qüestió de la manera de treballar o de l'urgència de canviar la manera de treballar, és que amb tot aquest procés d'urbanització salvatge, entenc això que dius tu, que les ciutats que eren tradicionalment un espai de refugi s'han convertit en un espai de risc. És a dir, que els desafiaments que tens en aquestes zones urbanes i en el conjunt del territori, però en les ciutats especialment, a conseqüència de tot això, també són noves, també són nous els desafiaments.
No? Bueno, especialment ara ja... Parlem de clima, no? La ciutat segueix sent un espai de refugi en molts aspectes, no? Perquè té la capacitat de dotar de serveis, no? O dotar d'infraestructura o dotar de proximitat al ciutadà en molts aspectes, però és veritat que alhora, no? En relació al canvi climàtic, especialment, no? Sí que és l'àmbit on es produeixen més activitats, no? On hi ha illa de calor, no? Mm. On hi ha més concentració de CO2. Per tant, el lloc que en principi t'aporta molts beneficis en altres aspectes, també t'aporta, no?, més intensitat, no?, pues de calor, que en aquest cas té un risc o que pot comportar, no?, unes conseqüències.
Mm-hmm. Illa de calor vol dir simplement que hi ha més calor concentrada, o què vol dir? Perquè és un concepte que apareix recurrentment quan parlem de ciutats i canvi climàtic, però jo francament no mai l'he acabat d'entendre.
Bé, dos conceptes que a mi em semblen importants d'entendre, no? Quan parlem de canvi climàtic, mm-hmm, no?, el que estem parlant és les conseqüències d'un escalfament global. Val? I aquest escalfament global, sabem, no?, el Consell d'Experts pel Canvi Climàtic ens diu que la concentració de CO2 a l'atmosfera implica uns riscos derivats d'aquest escalfament global. Per tant, canvi climàtic són tots aquells riscos que vindran de l'escalfament global, que aquest és un concepte important d'entendre, i perquè després anem parlant d'emissions de CO2, això és un tema. I l'altre és efecte aïllat de calor, és les conseqüències de que la materialitat de la ciutat, tant en els elements construïts com en les superfícies, no? I també la concentració d'activitats a la ciutat, però especialment que generen calor, l'efecte illa de calor és el fet pel qual la radiació durant el dia que absorbeixen els elements, els paraments i les superfícies artificialitzades de la ciutat retenen aquesta calor i llavors a la nit l'emeten i la multipliquen, val? De manera que a les nits, per això tenim aquests dies especialment calorosos, no? Quan hi ha hagut unes temperatures altes a la ciutat, perquè la ciutat absorbeix aquesta calor i durant la nit l'emet.
Entrem en el detall de què pot fer l'urbanisme per revertir tot això. O per contenir-ho, o per reduir-ho, o per...
L'urbanisme pot fer coses, però també és important entendre que no només l'urbanisme és l'eina que ens podrà aconseguir, no? L'urbanisme pot guiar polítiques generals, jo diria, pot planificar quina mena d'actuacions podem fer des de diferents entitats dintre de la ciutat, no? I una de les grans coses que jo crec que ha de fer l'urbanisme és començar per l'escala territorial. Tenim la sort, jo crec, que a Catalunya de tenir un programa de planejament territorial avançat, no? Consolidat en el temps, que ja té aquesta mirada sobre un territori policèntric, jo crec que també és una de les grans virtuts que té aquest territori, en el qual hem de potenciar, diguem, aquest policentrisme, no? Aquest conjunt de ciutats mitjanes i petites que permetrien, no?, minimitzar molts d'aquests riscos derivats del canvi climàtic, no? Perquè estar a prop, poder anar a peu, no? Tots aquests elements que coneixem, que són meravellosos, és que ja ho tenim, no? Potser el que hem de consolidar un model més policèntric.
Val, per tant, aquest discurs que es fa de vegades que les ciutats són especialment sostenibles i que en el futur tothom acabarà vivint a les ciutats, de vegades es fa com una pura previsió estadística, diguem-ne, i de vegades es fa des d'una defensa ideològica, de dir que per sostenibilitat tots hem de tendir a viure a les grans ciutats. Això, a parer teu, contravé una mica el principi de distribució de l'activitat que permetria reduir l'impacte ambiental de la vida humana.
Sí, jo sóc contrària al monocentrisme, diguem, no? Jo crec que els territoris equilibrats són la garantia, no?, de sostenibilitat, de millora ambiental. Clar, això sempre i quan hi hagi una organització del territori que permeti donar servei amb un cert equilibri, no?, i amb una equitat a tots els territoris.
Que hi hagi massa crítica a cada ciutat mitjana.
No? Està clar que llavors no podem fer que cada ciutat tingui els mateixos serveis, però un conjunt de ciutats han de garantir que aquella població, no?, tindrà. Però jo crec que els territoris que tenim ho permetrien, no? Tenim uns territoris organitzats geofísicament també que ho permeten. Per tant, jo crec que la base, no?, és començar a pensar en una distribució més equitativa de serveis i activitats dintre del territori. El que no pot ser és que concentrem tot en un sol punt i llavors vulguem resoldre-ho tot des d'un sol punt, perquè és que és impossible.
Per això començaves dient que un dels principals problemes que té avui en dia Barcelona és aquesta manca de visió de l'espai real de la ciutat, no? De l'escala extra...
És cert que no és culpa de Barcelona, no? O sigui, no és que Barcelona hagi dit... Però és cert que Barcelona, no?, té un interès, no?, i un atractiu que fa que hi hagi activitats, però potser podríem buscar, no?, com altres països, que tenen uns territoris més equilibrats. No? Alemanya és molt més equilibrada i, per tant, no hi ha que tothom es dirigeix cap a un únic punt, sinó que potser, no?, donar més valor a altres...
És una qüestió de capital econòmic, no?, que has de repartir l'activitat.
Però inclús dintre la regió metropolitana crec que no seria tan difícil repartir-ho.
Val, i per tant, hi ha qüestions estructurals que no les pot fer tot sol l'urbanisme, com aquesta qüestió d'organització territorial que ara explicaves, però l'urbanisme sí que ha de tenir, suposo que sí que s'ha de dir a certs requisits per poder prevenir el canvi climàtic. O sigui, ha de treballar d'una certa manera, això que deies fa una
estona. Sí, quan parlem de canvi climàtic, no?, hauríem de treballar amb dos tipus de mesures que jo les parlaria de quatre, no? El panell intergovernamental parla de la mitigació, no?, que són aquelles mesures que estan encaminades a reduir el CO2 a l'atmosfera, o sigui, hem de contribuir a menys emissió de CO2. Això seria un punt important, no? I per tant hi ha mesures que seran enfocades en aquest aspecte. Les mesures de mobilitat bàsicament seran aquestes i segurament les mesures de mitigació són aquelles mesures que s'estan implantant més des del punt de vista de les polítiques globals i de les polítiques internacionals i on estem abocant més diners, no? És evitar que segueixis que el fan al nostre planeta. I aquesta és la més important en cert aspecte, però alhora hem de treballar necessàriament perquè el planeta es seguirà escalfant, o sigui, encara que parem ara d'emetre CO2, el planeta es seguirà escalfant. Val? Per tant, la ciutat ha de treballar perquè reduïm les emissions de CO2, i això ara veurem com ho podem fer, però també ha de treballar per adaptar-se. I jo diria que adaptar-se, diria que es pot parlar de tres grans maneres d'adaptar-se, no? Per un cantó, evitar alguns riscos, és a dir, hi ha coses que des del planejament sí que podem preveure que ja no han de passar en segons quins àmbits, no?, del territori, per tant, la zonificació, no?, les eines que tenim des del planejament poden permetre, amb una mirada que segurament pot anar més enllà de la ciutat, on no han de passar certes coses, no? Hi ha estratègies d'adaptació, sabem que seguirà fent calor per l'illa de calor, per tant anem a fer que els edificis es pugui preveure, per exemple, que no els hi entri la calor i que llavors es puguin ventilar, no? Que pugui haver un canvi en els teixits, i també estratègies de resiliència, és a dir, hi ha coses que han de passar, anem a fer que passin d'una manera diferent, és a dir, si l'aigua al nivell del mar pujarà, jo puc posar un dic més gran, no? Que seria una mesura adaptativa incremental, no? O jo puc fer que s'inundi. I per tant, ja no es tracta de fer allò que havia fet fins ara més alt o més gran o, no, o més gruixut, no? Sinó que es tracta de canviar la mirada i de dir no, he d'assumir que l'aigua entrarà i per tant he de projectar d'una altra manera el passeig marítim perquè d'aquí 2 anys no l'hagi de tornar a fer o que no hi hagi un mur, sinó que accepto que s'inundarà o que allà ja no tindré platja i que per tant he de treballar d'una altra manera, no? M'he d'adaptar a aquesta nova circumstància. I això és el que et deia, que potser és més difícil, no? Perquè estem acostumats a fer-ho d'una manera, no? Si entra l'aigua, poso un mur, o poso un espigó, o poso... No? Pues el puc fer més gran perquè sé que... No, és que potser ja no l'he de fer. Aquesta inversió sabem que serà inútil, per tant, anem-la a fer d'una altra manera.
Passa que, clar, amb fenòmens com aquest, com l'exemple del passeig marítim, no amb tots els escenaris possibles és tan fàcil com un passeig marítim, perquè a Catalunya hi ha centenars de milers de persones que viuen en zones inundables o en zones que estan en risc d'incendis perquè viuen en urbanitzacions que es van construir segons aquesta lògica que tu molt definies molt bé al principi. I el tema és també què fas amb la vida que ja existeix en aquests llocs, no? És a dir, no només amb les infraestructures o com poso un dic de contenció. Un exemple claríssim és el cas de la Gota Freda del País Valencià. És què fas amb la vida urbana i amb la concentració de gent que hi ha en aquestes zones que continuaran exposades perquè ja ho estan ara, perquè ja està tot...
Clar, però per exemple, això que deia, no? En el cas del risc, no? Sabem que hi ha una sèrie d'àmbits, no? Que ja estan transformats. Aquest també és un dels grans reptes que tenim, no? Perquè no estem parlant de tot el nou que farem, que és molt més fàcil saber com no ho hem de fer o que ho hem de fer d'una altra manera, sinó tot el que tenim, no? Però sí que es podrien fer uns plans d'usos, no?, que estudiessin quins són els usos aquells implantats a la vora de zones inundables, que sabem que són inundables, i una residència no hauria d'estar allà, no? Els fets ens ho han demostrat, no? Tristament. Per tant, podem regular des del planejament, no?, que hi hagi coses que en zones de risc ja no han de passar, no? I mira les que hi ha. Però per això aquí s'ajuntaran polítiques molt diverses, no? Perquè una política és la d'evitar a futur la implantació de nous usos i l'altra política, que és molt diferent i no té res a veure amb l'urbanisme, és ara hi ha un ús, no?, que no hauria d'estar allà, no? Mm-hmm. És possible reubicar-lo? Tenim alguns mecanismes des d'altres polítiques socials, socioeconòmiques, per fer trasllats o compensacions, no? Jo crec que és un... Per això que vull dir, el planejament pot donar una mirada que pot donar peu a altres polítiques complementàries, no?, que cerquin una mica aquesta garantia de seguretat de les persones.
I deies, ara entrarem en com reduir, no? No només en com mitigar, com adaptar, com tal.
Clar, com ho podem fer, no? Pues podem parlar de polítiques de... Les polítiques de planificació de la mobilitat són clares en dos aspectes, no? Per un cantó, treballen en reduir l'emissió de CO2, no? Quan el que es vol, per exemple, és evitar que es produeixi mobilitat amb vehicles, no? Amb vehicles que emeten CO2 cap a la ciutat, no? Un cas molt clar és el cas de Barcelona, per exemple, no? On hi ha un esforç important per fer una restricció de l'accés al trànsit, no? D'un tipus, no? O fer... o un accés regulat, no? O restriccions al trànsit, que ho han fet moltes ciutats, no? Però aquesta restricció d'accés de CO2 a la ciutat, no? Clar, no pot estar plantejat si no hi ha també unes polítiques de mobilitat complementàries, no? Que es produeixin fora de la ciutat, no? Perquè aquesta intensitat que dèiem que té Barcelona, de molta gent que ve a dintre, clar, tu pots impedir que vinguin, és una opció, però aquesta gent ha de seguir movent-se, no? Llavors el transport públic ha de garantir, diguem, aquests accessos, no? Però potser no tothom té accés al transport públic directament, no? Llavors aquella gent ha de poder arribar a un aparcament, com a mínim, no? I que aquest aparcament li permeti un accés realment al transport públic. I això què ens permet? Això ens permet, no?, reduir una part de les emissions de CO2, no? Però, alhora, ens permet alliberar un sòl molt valuós a la ciutat, no?, per implementar altres polítiques d'adaptació de la ciutat al canvi climàtic, no? Amb la implementació de verd, amb la implementació de sistemes de mobilitat sostenibles, no? De carrils bici, no? Aquestes avingudes metropolitanes que proposa el Pla Metropolità, no? Són una eina imprescindible, no? Amb una política transversal, no? Que preveu que aquesta mobilitat es pugui fer d'una altra manera.
Passa que aquí topem amb el problema més recurrent que hem tractat de Santa Eulàlia, potser per pura inèrcia del debat, que és que la necessitat de l'urgència d'aquest canvi de mirada en l'urbanisme dins de la ciutat de Barcelona, si no va, com tu molt bé deies, acompanyat d'una transformació gairebé més urgent, o potser més urgent, del sistema de transport públic i de la vertebració territorial de Catalunya, genera un desajustament estructural entre Barcelona i la resta del país que és molt difícil de resoldre i que té conseqüències polítiques, també.
Bueno, sí, sí, per això deia, no?, que jo crec que un dels grans reptes que té Barcelona és com solucionar algun dels temes que té des d'una mirada que va més enllà. I això que dèiem de la mobilitat, per exemple, també hi ha aspectes més petits, no?, que també tenen a veure amb el planejament, és dir, vale, volem canviar el sistema de mobilitat, no? Volem que tothom vagi en bicicleta o que pugui anar en bicicleta, però llavors també a les cases hi ha d'haver un espai per les bicicletes. I això és com molt menor, no?, però des de la normativa urbanística es pot preveure la obligatorietat, no?, o la necessitat de que hi hagi aquests espais reservats, perquè és que una política pública a l'espai públic, no?, que és on aplica, està molt bé, però ha d'estar complementada amb allò que aplica a l'espai privat, no?, a la residència o a la transformació dels teixits, no? I és, anem a fer que tinguem espais per les bicicletes o anem a evitar que els requeriments sobre les reserves d'aparcaments que fem a cada habitatge siguin menors, perquè estem demanant a la gent que no es mogui amb cotxe, però alhora, no?, li estem demanant que tingui que per cada nou habitatge que fem tenim dues places d'aparcament obligatòries, que no és el cas ara perquè ja es va modificar, no? Mm-hmm. Però hi ha d'haver, no?, unes polítiques que es vagin acordant en tots els aspectes, no? Que el que afecta el teixit edificat i el que afecta a l'espai públic, diguem, estiguin coordinat.
Per tant, en termes de reducció a dins de la ciutat hi ha aquesta cosa de la mobilitat, amb la mobilitat del cotxe que descarregues del centre de la ciutat, diguem-ne, naturalització, verd, pacificacions, etc. Hi ha algun aspecte més?
Sí, bueno, podríem parlar de tot el que és la planificació de l'estalvi i la transició energètica, és a dir, que hem de garantir que els nostres edificis, i això ja ho fem, no?, puguin canviar la font d'energia, no?, que tinguin la capacitat d'implantar o d'implementar en les seves estructures, no?, uns nous sistemes de font d'energia en els teixits edificats, no?
Passa que això, tot, sempre que ho parlo amb un arquitecte, això, estan esparverats de la lentitud amb què Barcelona s'està adaptant a la gran rehabilitació en massa que necessiten els edificis. No sé si comparteixes aquesta visió, però almenys, bueno, jo detecto com un nerviosisme de que hem anat molt lents amb això, que no s'han aprofitat prou fons europeus i que no s'estan en prou ràpid.
Ara parlaré d'una experiència personal, però és que la gestió és tan complexa. O sigui, jo no sé com ho hem fet, jo crec que hi ha d'haver maneres... Bueno, jo conec maneres que semblen aparentment molt més àgils, no? No sé, a França tu compres una finestra i ja l'IVA te'l desgraves directament. És a dir, que aquest fons o aquesta facilitat per canviar, no?, una finestra, que és un dels punts que realment millora l'eficiència energètica, és directa. Aquí, perquè accedir a la subvenció, jo no sé, la paperassa que has de fer és infinita. Jo ho estic fent ara i la veritat és que quedes una mica esperit. Però bueno, igualment... O sigui, hem de demanar que els nous edificis es facin, no?, d'una manera amb consum zero, això està clar, però la rehabilitació és molt més complexa. Hi ha una part que és de gestió, que no és urbanística, però també hi ha una part de que parlem... Una cosa és des de lo públic fer una cosa i l'altra és quan un teixit ja està tan automatitzat, no?, parlem de comunitat de veïns, no?, llavors potser les polítiques el que han de facilitar és, i no és fàcil, vull dir, a mi em consta que s'està fent des de les institucions, s'està intentant, no?, però has d'accedir a un crèdit, les realitats socioeconòmiques són diferents, no?, però llavors el que hem d'abocar són recursos perquè això sigui possible, i on és possible, no?, també, perquè el que està passant també és que és molt més fàcil, no?, que teixits socioeconòmics molt més ben parats, no?, tenen la capacitat econòmica per tenir un gestor, que el gestor té no sé qui, i que llavors és més fàcil accedir a uns fons que teixits on les necessitats, no?, on la vulnerabilitat és molt més alta. Llavors aquí és on el planejament pot fer una diagnosi, no?, i llavors les polítiques públiques que ja no tenen a veure amb l'urbanisme, no?, perquè estem parlant de subvencions o estem parlant d'un altre tipus de polítiques, han d'incidir, no?, i tenen a veure amb el canvi climàtic, no? Per tant, el pla planifica, fa un diagnòstic, no?, i cada cop el podem fer més detallat, però no es pot solucionar des de l'urbanisme. Mm-hmm. Llavors, per tant, hem d'haver polítiques complementàries que amb una mirada integral, no?, tenint el canvi climàtic aquí, com a focus, pugui treballar.
Quan, hi ha un moment de l'article que dius una frase que m'ha interessat molt, que és que l'urbanisme ha de voler ser real i no només ideològic. Quan et refereixes a això?
Aquest tipus de cosa, no? Jo puc dir faré un eix verd, no? O faré un... no sé, qualsevol tipus... les polítiques de gestió de l'aigua, no? Les polítiques d'infraestructures també és un cas molt clar, no? Sabem que hem de retenir, per exemple, l'aigua. No podem pensar com fèiem abans, no? De les polítiques, com ho diria, l'escorrentia natural, no? Per evitar que quan hi ha una tempesta, no? D'aquestes que tenim ara de tant en tant, que hi ha una gran quantitat d'aigua, podem fer dues coses. O podem fer un tubo més gran, no? I recollir l'aigua de la mateixa manera que ho hem fet sempre, no? O podem demanar que sigui el teixit, no?, que absorbeixi, que retingui l'aigua durant 48 hores i llavors poc a poc la vagi tirant a la xarxa, no? Això implica que hi ha altres serveis, no?, que no són urbanístics, no?, que són els que s'encarreguen de la xarxa d'aigua, tal, que també mirin d'una altra manera. I això no tinc clar que estigui passant encara, no? Per tant, hi ha d'haver unes polítiques que treballin des de lo públic, des de lo privat, però no només des d'una mirada, no des del Departament d'Urbanisme, no? Des del Departament de Serveis, des del Departament de Manteniment. Vull dir, això ha de canviar.
Bueno, després hi ha dos límits que ens trobem sempre aquí a Catalunya en qüestions de polítiques públiques, que és, un, els límits competencials, i dues, que evidentment per fer tot això cal trepitjar interessos econòmics.
Cal trepitjar-los, no? Aquest també és un altre factor, no? Que quan parlem de canvi climàtic no tot es pot resoldre des de l'àmbit que és públic, des dels sistemes, no? Hem de parlar que també hi ha d'haver una afecció des de l'àmbit de les zones, no? Des d'allò que és privat. Per tant, la implicació ha de ser només... Lo públic ha de donar exemple, lo públic ha de ser el primer que s'ha d'adaptar, però també l'hem de demanar al privat, no? Al teixit consolidat, que també es transformi, i això està clar, no? No només podem resoldre des de el que passa dintre el carrer el canvi climàtic, vull dir, ho hem de resoldre des del que passa a l'interior d'illa de l'Eixample, el que passa a les cobertes, el que passa a les façanes, el que passa als patis interiors, vull dir, els requeriments s'han de fer a tot allò que s'està transformant a la ciutat.
Val. I llavors, per exemple, deies, a París, quan et compres una finestra nova per insonoritzar millor, per la calor, pel que sigui, et pots desgravar l'IVA directament. Hi ha algun model de ciutat, hi ha alguna gran ciutat al món que ho estigui fent molt bé en aquest sentit? No només amb qüestions concretes com això que deies de París, sinó en tota la integralitat del que estem comentant en aquesta conversa? Que ens pugui servir de brúixola, diguem-ne.
Jo no seria capaç de dir una ciutat que ho està fent millor. Hi ha ciutats que ho estan fent millor en alguns temes, no? Hi ha el tema de l'aigua, està molt ben treballat a Holanda, per exemple, no? Jo crec que és un gran antecedent en quant a criteris d'urbanització de l'espai públic, no? Per garantir una millora de lo que és dels sistemes públics com a articuladors d'aquest canvi de paradigma en relació al canvi climàtic. Però també hi ha ciutats que han treballat molt el que són els corredors d'aire com Stuttgart. Vull dir, jo crec que cada també les necessitats són diferents, no? No és difícil tenir una sola ciutat. A Nova York, per exemple, té un, bueno, ha fet molta feina en relació i té experiències interessants, doncs, de transport públic, de requeriment, no? D'aspectes més urbanístics del que està requerint, però és veritat que són models urbanístics diferents i a vegades traslladar un exemple d'una altra ciutat en el que, no, els drets i deures vinculats al desenvolupament ja són totalment diferents, és difícil. Per tant, el que és, jo diria, és que has de mirar diferents exemples, no? I entendre en el context en el que estan passant i aprofitar, diguem, allò que és traslladable, que no sempre és tot.
I escolta, sempre acabem amb una pregunta per l'entrevistat, que és que s'imagini, en el teu cas, que et fan alcaldessa de Barcelona demà passat, de cop i volta. I quines són les dues o tres o quatre primeres coses que faries?
Ah, què faria?
Que poden tenir a veure amb la planificació del risc climàtic o poden tenir a veure amb qualsevol altra cosa.
Jo faria una diagnosi integral, punt 1, que crec que és, a vegades, o tinc la percepció que s'han fet molt, s'han fet coses molt bones, no? Però jo no sé si hi havia una mirada realment integral, no? Quan parlem de millora del verd, si s'ha mirat realment aquest problema de la mobilitat amb aquesta necessària mirada que va més enllà, no? I com s'ha gestionat això en paral·lel, no? Perquè quan transformem una cosa té conseqüències directes amb una altra, no? Jo crec que una diagnosi integral, tenim la sort de tenir moltes escoles d'arquitectura al nostre territori, no? I jo crec que no sé si s'està aprofitant, no, tot aquest coneixement que hi ha com per fer reflexions a llarg termini, no? Perquè a més les polítiques públiques tenen aquest problema, no? Hi ha aquests terminis de 4 anys i la mirada que hem de fer va molt més enllà, no? Estem parlant de mirades a 2100 i de recursos finits. Per tant, el saber on abocar els recursos, no? Amb aquesta primera diagnosi molt integral, si volen, amb aquesta mirada al canvi climàtic, però jo crec que hi ha molts més aspectes, no? Barcelona té molts reptes sobre la taula, és difícil incidir en un sol, no? Però sí que fer aquestes mirades temàtiques poden ajudar a triar com avançar.
Que potser falta, diguem-ne, tenir una estratègia consensuada de ciutat en què tothom remi en la mateixa direcció, vols dir això?
Sí, possiblement, no? Sí, buscar consensos potser és el que manca més amb aquests processos que són tan llargs.
Molt bé, doncs Sara Mas, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia, gràcies per la conversa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.